Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Reprenem el tema de la setmana que avui dediquem al càncer de mama. Quan tens càncer de pit, per a moltes dones és vital poder parlar i sentir-se acompanyada per altres dones que han passat pel mateix, i aquí entren en joc els grups d'ajuda mútua. A Vilafranca fa 25 anys que comptem amb Ginesta, un grup d'autoajuda per a dones amb càncer de mama, i avui ens acompanyen la Lluïsa Sueiro, membre de la Junta actual. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
I la Marta Miret, filla de la Rosa Gomà, fundadora de Ginesta i sòcia del grup. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Marta, recordes... Quins records tens de quan la mare, la Rosa Gomà, funda Ginesta, i per què? Què l'empeny després de superar la seva malaltia a liar-se la manta al cap fundant Ginesta?
Aviam, realment la mare va patir el càncer relativament jove, tenia 30 i pico cap al 1970 i alguna cosa, jo era petita, i en aquell moment era una societat bastant masclista, el càncer era bastant tabú, ella va entrar al quiròfan per una biòpsia i va sortir mastectomitzada.
Sense que li preguntessin.
Li van insinuar, però quan estava a quiròfan van trucar al meu pare per dir-li dona'ns permís per fer això, i va sortir de quiròfan i es va trobar. I vivia a casa dos crios, 8-10 anys, el pare, l'avi, vull dir, no tenia amb qui parlar, sí, la germana, però sempre li va crear un trauma tal que crec que a part del pit li van treure molt més de la seva vida, de la seva personalitat. I no sé quin va ser el detonant, no sé com es van coincidir realment en un moment determinat, i realment crear Ginesta li va tornar, al pit no, però realment li va tornar una energia i una vitalitat que havia perdut. Realment havia estat uns anys, no s'havia parlat mai d'aquell càncer a casa, i una emprendedoria tremenda que jo admiro, i admiro de les fundadores i les que ho estan portant, perquè realment, després de passar pel que passen, la força i la dedicació que hi posen, no sé, per mi sempre va ser... La vaig admirar realment, un grup de dones, de família, cada qual amb la seva professió, no coneixien res del sector de voluntariat.
Les seves obligacions familiars,
talment,
la seva feina...
I de repent comença a sentir Ginesta,
i acaba sent una realitat.
Impressionant.
Dius que el càncer de la Rosa Gomà va ser el 70 i Ginesta 75. Neix el 99.
20 anys després.
Per tant, ella ja havia superat aquesta etapa, tot i devien quedar coses dintre, no? Però que hagués pogut dedicar-se a viure.
Sí, però
i
realment...
I es va embrancar a crear Ginesta.
És que realment crec que va ser a partir de crear Ginesta, vull dir, espero que haguessin ajudat a molta gent, però part de la gent va ser a elles mateixes, perquè, clar, es van juntar gent amb qui podien parlar, sabien, s'entenien entre elles, vull dir, a casa amb el pare, amb l'avi, són temes que no es podien comunicar, no, mai t'entendrien com una persona. Jo sempre els dic a les de Ginesta, jo soc sòcia, però no soc afectada.
Però t'has fet sòcia.
Sí, evidentment. Per mi Ginesta és com la meva germana petita. Vull dir, he crescut amb ella. Me'n recordo quan va haver-hi, bueno, l'inici d'internet. Ara tenen una web xulíssima.
Sí,
la
abans en parlàvem, web, que està molt i molt bé.
Jo me'n recordo de jo amb la meva parella, buscant informació, encara en paper, de com es feia una web. Vam muntar una web nosaltres quan no sabíem què eren les webs, el logo, com fer un logo, ho fèiem tot a casa. I el que és ara, no sé, estic supercontenta i orgullosa.
Sí, del llegat de la mare, no, al final?
De la mare
i de totes
moltes,
aquestes donasses.
Ella, pel fet de ser presidenta,
era la
veu,
cara visible.
La cara visible,
sí.
Però hi havia unes
darrere,
corrents
darrere. Darrere hi ha moltes tremendes dones.
Hi ha, perquè
I tant,
si no, no estaríem aquí.
Gràcies per acompanyar-nos avui amb aquests records. Lluïsa, actualment, quins serveis ofereix Ginesta a aquelles dones que acaben de ser diagnosticades o que estan vivint el tractament o que ja l'han superat però han de refer la seva vida, tornar a la vida, entre cometes? Què pot oferir Ginesta?
Sí, ja ho has dit tu, Sílvia. Hi ha com tres moments molt importants. El moment del diagnòstic, que és un moment d'un xoc impressionant per qualsevol persona, que et diguin que tens un càncer, en aquest cas les dones un càncer de mama. El moment dels tractaments, que a vegades és llarguíssim, perquè hi ha tractaments d'intervenció quirúrgica, quimioteràpia, radioteràpia, després el tractament hormonal, són molt llargs. I un altre moment també molt important, quan des d'oncologia et diuen bé, ara seguirem amb controls semestrals o anuals, ja estàs curada, ja... Torna la vida.
Tens l'alta, no? Torna
tens
la vida.
Tens l'alta clínica, sí. I llavors aquest moment de tornar a una rutina que ja no saps ni com era ni si, i realment que no es pot assolir. Ja no ets la mateixa persona. Ja no ets la mateixa persona, ni mentalment ni físicament.
I com ajudeu en aquests tres llavors, moments tan importants?
Ginesta, jo, mira, faig un símil una mica. És com quan tu et donen el diagnòstic de càncer de mama, és com entrar en una galàxia, i a les galàxies hi ha, jo què sé, gasos, matèria oscura, forats negres, tu ets el planeta, hi ha moltes coses al teu voltant, però també hi ha estels. I els estels són els equips mèdics, les infermeres, que et punxen allò que és superfred, però elles ho fan amb una... Són meravelloses, les metges, les metgesses, les famílies, els amics... I Ginesta. Ginesta també és un estel molt important que brilla i que et pot guiar, perquè som, al cap i a la fi, no deixem de ser un grup de dones, majoritàriament, que totes hem patit o patim o estem en una fase del càncer de mama, i totes sabem el que és i pel que hem passat. Després hi ha cada persona segons les habilitats també que tingui a nivell personal. I nosaltres oferim sobretot suport emocional, acompanyament i després també tallers de tot tipus, perquè l'exercici físic és molt important. Això tota la comunitat mèdica ens ho diu, que no deixem l'exercici físic adaptat, però que seguim.
Abans es deia, para, deixa-ho tot, no? I ja fa uns anys que la consigna és totalment al contrari.
Exacte.
No deixis
exacte
de moure't.
Llavors fem, bueno, oferim ioga, pilates, tonificació, tot això es fa a l'escorxador.
Reiki també, he vist.
Sí, després també Reiki, que es fa al local. El nostre local està al carrer Pere el Gran, 32 primer, on són les entitats de salut.
A la Creu Roja, que així
exacte,
tots ens entenem, no?
Exacte, a l'edifici de la Creu Roja.
Allà.
Sí, allà, al costat d'Ampert i de Llambrusca i Ginesta. I allà es fa Reiki, també es fa... Oferim un servei de dues psicòlogues.
Aquest és vital, aquesta atenció psicooncològica.
Que ha pujat exponencialment en els últims 2 anys, vull dir, la demanda i la necessitat.
I a més és gratuït.
Fins ara sí, ara fem, des del setembre, fem un copagament de 10 euros per sessió per part de la sòcia. I després també aquest any tenim un taller que es diu Taller Lúdic per la millora del rendiment emocional i cognitiu, que també es fa a l'escorxador els dijous al matí. Tenim un taller de manualitats, on fem petites manualitats, fem un cafè també amb les persones que venen, una mica de berenar, i intentem fer algun material per després poder vendre a les parades, si anem aquí a Sant Jordi o a la Fira d'Entitats, que anirem el 26, o el 19 d'octubre, el diumenge, que fem un acte festiu. Esperem que vinguin totes les sòcies, sobretot, perquè està pensat per elles, vaja. I això ho farem als monjos, a la Masia Mascatarro, a les 11 del matí comença.
I aquella dona que acaba d'estar diagnosticada, està en xoc, com tu deies, no sap què fer, amb qui parlar, cap on tirar, què li aconselles? Una primera trucada, Ginesta, de quina
sí,
manera podeu...
Es pot, o trucar...
Abraçar-la en aquest primer instant, després ja veurà què vol fer i què pot fer.
Mirar té habilitats per internet, buscar la nostra pàgina web, allà hi ha l'adreça, el telèfon, tots els serveis que oferim, hi ha molta informació també, i si no, venir directament al local, que els dilluns a la tarda fan manualitats i els dijous a la tarda normalment tenim obert de 6:45 a 7. I són per allà les persones.
I online també hi ha la possibilitat de contactar amb vosaltres si
sí,
són
per correu electrònic,
de més enllà del Penedès, sí, o no els va bé desplaçar-se.
Sí, sí, per correu electrònic també, cap problema.
Digue'ns el correu.
El correu és ginesta.vilafranca@gmail.com.
I per acabar, Lluïsa, per què és important aquest escalf, aquest ajut que et pot oferir una altra dona que ha viscut el mateix que tu?
Perquè d'alguna manera és que no, si vols compartir en aquell moment el que et passa, és que ho entenem perfectament, perquè ho hem patit. Hem passat per això, hem passat per la quimio, per com et trobes, per no tenir gust, perquè se't caigui el cabell, per tot això, perquè no tens força, perquè et fan mal les mans, les articulacions, perquè et passa mil i una coses, perquè hi ha dies que això ho veus tot molt negre i hi ha dies que surt el sol i dius no, vinga, endavant. D'aquí, de la vida, no dimitirem. Que dimiteixin els polítics, però nosaltres no.
Amb aquesta consigna només cal afegir que moltíssimes gràcies per ser-hi, per acompanyar totes aquestes dones durant aquests 25 anys i molt més, i gràcies per haver-nos dedicat també aquesta estoneta a Marta Miret i Lluïsa Sueiro. Una abraçada molt gran.
Gràcies a tu i a vosaltres.
I la darrera veu d'aquest tema de la setmana és la d'una testimoni que és supervivent no només d'un càncer de pit, sinó també d'un tumor cerebral. Per això marxem fins a Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, en commemoració d'aquest Dia Mundial contra el Càncer que se celebra el diumenge, doncs volem parlar amb un testimoni. Ella és Aurora Tamayo, és d'aquí molt a propet d'Olèrdola i ja fa uns quants anys que va passar per aquest càncer de mama. Molt bon dia, Aurora, com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
Bé, fa quants anys ja del càncer de mama?
Pues mira, yo ya soy superviviente de dos cánceres. Uno fue en el 2010, un cáncer de mama, que me diagnosticaron hace ya más de 10 años. Y después, a causa del cáncer de mama, pues hubo metástasis y se me pusieron en el cerebro. O sea que se me diagnosticó un tumor cerebral en el año 2021.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. O sea que he sobrevivido a dos cánceres.
Anem a parlar d'aquest càncer de mama. 2010, sí. Fa 15 anys, justament, d'aquest diagnòstic. Com va sorgir? És a dir, et vas notar alguna cosa? Com va ser?
Bueno, mira, pues yo no vaig notar un bulto a la mama esquerra y digo, uy, esto no lo tenía yo. Y bueno, yo aquello que dicen las revisiones, ¿no? Que tú misma te puedes ir palpando por si acaso, que si detectas algo, pues vas a tu ginecólogo. Entonces yo fui a mi ginecóloga sin hora, tengo que decirlo, porque estaba preocupada, porque era un bulto grande. Pero no sabía si era bueno, si era malo, y bueno, y me planteé ahí en la consulta, digo, mira, yo no tengo hora, pero me ha salido esto en el bulto, en la mama izquierda, y yo necesito que me lo mires. Sí, sí, no te preocupes, Aurora, pasa. O sea, pasé delante de toda la gente que había allí sentada esperando a su visita. Y sí, mira, fue impactante porque no me lo esperaba. Pero en estos casos, pues tengo prioridad, ¿no? Uh-huh. Para confirmar un poco el posible diagnóstico. Uh-huh. Y sí, sí, me palpó la doctora y ese mismo día me mandaron abajo a hacer una mamografía. Uh-huh. Ese mismo día. Y la de la radiografía, la de la mamografía, vio algo. Y me llamaron, dice, ya te llamarán para hacerte una biopsia. O sea que fue todo muy rodado. En poco tiempo ya me estaban haciendo la biopsia y en menos de un mes yo ya tenía hora para entrar en quirófano.
Claro, tú cuando entras a quirófano, tu ja saps que ja t'han dit la maleïda paraula?
Sí, la doctora, la ginecóloga que vio los resultados de la biopsia ya me lo dijo. Incluso yo estaba muy optimista de que había el 50% de probabilidades de que no fuera malo. Uh-huh. Y yo estaba tan optimista que fui sola a la consulta, no le dije nada a nadie y fui yo sola a la consulta. Y entonces la doctora me dice, ¿que has venido sola? Digo, sí. ¿Por qué? Dice, no, por nada, siéntate. Y bueno, entonces ya me dijo lo que tenía. Tenía un carcinoma ductal infiltrado y era un tumor maligno y además de los más agresivos.
¿Cómo reps entonces, tú, Aurora? ¿Cómo reps aquesta notícia? Perquè, clar, sobres sola.
Bueno, sí, bueno, en principio de ese 50% que yo no me esperaba oír, resulta que sí que era lo que yo no quería oír, porque en principio como que lo niegas, ¿no? No me va a pasar, a mí esto no me puede pasar, pero sí, pasa. Y me puse a llorar. La verdad es que fue impactante.
I a partir d'aquí comença a entrar molt ràpidament el tema de anem a quiròfan. Tu com sí. entres a quiròfan? Tu ets una persona sí. optimista.
Sí.
Però,
sí.
clar, suposo que el neguit, la por, estava, no?
Sí, perquè no sabes lo que te van a hacer, no sabes. Yo sabía que era un bulto de 3 centímetros, era como una pelota de ping-pong. Y digo, bueno, igual... te quitan todo el pecho, no te lo quitan, me quitan un pecho, me quitan dos pechos, es que no sabía lo que me iban a hacer.
Claro.
Y bueno, entras en quirófano, bueno, con una actitud positiva, yo es que digo, bueno, pues hay que irse, va, ¿sabes? Como dice aquel.
Claro.
Y al final, después, cuando salí de quirófano, la doctora me dice, Aurora, lo hemos quitado todo súper bien y ha sido una mastectomía parcial, no te hemos tenido que quitar todo el pecho, vale, perfecto, o sea que dentro de lo malo conservé mi pecho, uno más pequeño que el otro, pero no se nota casi, ¿eh? Estoy
contenta. No, no t'has fet reconstrucció.
No, al final no, me pusieron después en lista de espera para hacerme la reconstrucción, pero al final no me la hice.
Uh-huh. Després de l'operació, m'imagino que ve la part... ¿Més fumuda com és la quimio o radioterapia?
Sí, bueno, después de la cirugía ya te recuperas de la cirugía, quitan puntos, te recuperas un poco de la cirugía y al mes o mes y medio ya empezaba la quimio.
¿Y com va ser?
Seis sesiones de quimioterapia. Bueno, la quimio, lo más impactante de la quimio, por lo menos a mí como mujer, me afectó mucho la caída del cabello. Fue muy impactante, o sea, el verte sin pelo, además que de repente la primera sesión te empieza a caer el pelo y te pasas el peine y como que te quedas con el pelo en la mano, eso fue como muy impactante, la verdad. Y lloré también mucho en ese mes, lloré mucho también con la caída del pelo. Uh-huh. Fue quizá lo que peor llevaba, lo del pelo.
Claro.
Luego ya me he cogido y me compré una peluca. Suerte que a mí estos bajones me duran un poco, porque yo soy una persona muy positiva y normal que me permitáis un día de bajón, pero después sales para arriba, ¿sabes? Lo asimilas, me compré una peluca, yo iba súper mona con mi peluquita y súper guapa. Sí, sí, sí. Luego te recuperas, ¿no?
¿Y cuándo
la primera quimio fue...
Dura.
Fue lo más impactante, sí.
¿Y cuán va a durar el tratamiento en total?
Pues mira, fueron 6 sesiones de quimioterapia y te ponen una sesión cada 21 días.
Uh-huh.
Y conforme iban pasando las sesiones, pues te vas debilitando mucho.
Uh-huh.
La quimioterapia es lo que tiene, te debilita mucho, te cambia todo, te cambia el gusto, te cambia el sabor... que cambia la percepción de las cosas. Bueno, físicamente hay unas secuelas de la quimio y unos cambios en la piel, pero bueno, luego eso te va recuperando después. Una vez que ya te dejan de hacer la quimio, pues ya te va recuperando poco a poco. Dura el proceso de recuperación después de 6 sesiones de quimio, normalmente es de 8 a 10 meses. Pero yo a los 8 meses ya estaba trabajando.
De unido.
O sea que, sí. Bueno, 6 sesiones de quimio y 34 sesiones de radioterapia, ¿eh?
Uf. I una pregunta, psicològicament sí. Vas tenir suport?
Sí, hay psicólogos, psiconcólogos, ¿eh?
Uh-huh.
Por suerte en la Seguridad Social hay psiconcólogos. Y donde más me ayudaron fue en una asociación que se llama Oncolliga,
uh-huh.
que ayuda a las personas que estamos en el proceso oncológico de forma voluntaria. Son asociaciones privadas.
Déu-n'hi-do, Supervivenda 2, càncers, quina recomanació faries a totes les dones en commemoració d'aquest dia? Què sí. és el que els diries a totes?
Pues que del càncer de mama se sale. Solamente hay un 99%, hay un 99% de supervivencia y solamente hay un uno pequeño, uno o casi menos de un 1% de que no salga bien, es decir, de que acabes donde no queremos ir nadie, ¿no?
Uh-huh.
Pero se sale, ¿eh? Es uno de los tumores que hoy por hoy hay muchos adelantos, hay muchas técnicas que están avanzando cada vez más y gracias a Dios no es tan conflictivo como era al principio. El cáncer se alimenta de tu tristeza. No puedes estar triste porque está dando vida al cáncer y nosotras no podemos estar tristes porque no queremos que el cáncer viva.
Doncs ens quedem aquest missatge tan poderós. Aurora, moltíssimes gràcies per haver-nos ofert el teu testimoni, per haver-te obert amb aquesta experiència i moltíssimes gràcies.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Dedicada a totes les dones que pateixen o patiran un càncer de pit, aquest Vivir de Rozalén i Estopa.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Jordi Graupera i Santiago Espot debaten sobre el fenomen de la immigració en la segona jornada del Repensem-nos. La presència d'Espot, obertament sionista, va generar una manifestació de rebuig per part de membres de l'esquerra independentista que es van manifestar davant l'entrada del Fòrum Verger. Era un grup reduït de manifestants amb àmplia presència policial de Mossos i policia local. Finalment hi va haver una càrrega que els manifestants qualificaven d'excessiva i que va acabar amb 3 detinguts que van ser posats en llibertat passat la mateixa nit de divendres. Abans d'iniciar l'acte, Jaume Claramunt, de Repensem-nos, lamentava les pressions rebudes per impedir que es fes el debat. Finalment es va dur a terme i es van poder observar dues maneres molt diferents d'encarar la temàtica. Es pot, que en alguna ocasió ha mostrat el seu suport a Sílvia Orriols, amb un missatge que mostrava la preocupació per l'augment de la immigració i els efectes sobre la cultura, però sense plantejar solucions. Creu Pere, president de la formació Alhora, en l'òrbita de Clara Ponsatí, exposava amb dades i documentació el fenomen demogràfic i econòmic. Recordava que la política migratòria s'ha de basar en el compliment de la llei, tant per part dels migrants com també dels empresaris. Les dones, noies o nenes d'Olèrdola que vulguin participar en el projecte El Bosc de la Vida poden inscriure's fins al 20 d'octubre. El projecte el promou la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola per commemorar el Dia Internacional de la Dona 2026 i busca que les dones, noies o nenes participants expliquin, a través d'una petita entrevista, la relació que tenen amb la seva persona referent, ja sigui familiar, laboral o d'amistat. També hi haurà una sessió fotogràfica amb ella. Les sessions fotogràfiques es preveuen fer el divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9 de novembre al Parc de la Muntanyeta. El nombre màxim de participants és de 40 persones. Per participar-hi cal enviar un mail a molinaripm@olerdola.cat o trucar al telèfon 93 890 3502 en horari d'atenció al públic i demanar per la Regidoria d'Igualtat. L'associació Azahara, en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit, organitza la tercera edició del festival Cool Nit, un esdeveniment dissenyat per motivar, inspirar i despertar el talent dels infants i joves del municipi. El festival tindrà lloc el 24 d'octubre al complex esportiu municipal Els Joncs, de 9:45 del matí a 3:45 del migdia, i comptarà amb la participació de més de 300 alumnes de les escoles i de l'Institut Públic de Cunit. L'Ajuntament de Gelida ha obert el termini per participar en el concurs de disseny del cartell de la Diada de Santa Llúcia 2025. Les propostes es poden presentar fins al divendres 7 de novembre a les dependències municipals. El certamen està obert a qualsevol artista, dissenyador o persona interessada i les obres hauran d'estar inspirades en la celebració de Santa Llúcia a Gelida. Es valorarà l'originalitat i el fet que no siguin reproduccions d'altres treballs. En cas d'utilitzar parcialment una obra existent, caldrà adjuntar-ne l'autorització corresponent. El jurat, format per 5 membres designats per la Regidoria de Cultura i presidit pel regidor de l'àrea, serà l'encarregat de triar la proposta guanyadora, que passarà a ser propietat de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Al Penedès en xarxa ens agrada tenir de manera periòdica un espai de reflexió reposada per parlar d'ensenyament més enllà de les urgències de l'actualitat. I aquest temps ens la porta amb periodicitat mensual el Pupitre, a càrrec de la mestra de mestres Carme Ortoll. Per saber què ens ha preparat en aquesta ocasió, marxem fins a Canal 20, on conversa amb Raimon de Cara.
Un mes més podem comptar amb la Carme Ortoll. Carme, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui de què parlem aquest mes d'octubre al Pupitre?
Mira, aquest mes d'octubre parlarem de l'escriptura. L'escriptura és un sistema de comunicació mitjançant signes gràfics que ens permet presentar el llenguatge escrit de manera visual i permanent. De fet, és una eina fonamental per transmetre, compartir, conservar idees, coneixements, informacions o emocions a llarg temps. Bernal la defineix com un invent dels més grans creat per la persona humana i també la defineix com la tecnologia de l'intel·lecte.
I què vol dir escriure? Què ens aporta el saber i poder escriure?
Per mi vol dir posar en paraules i frases de manera permanent allò que pensem, sentim o volem expressar. L'escriptora Mercè Rodoreda, la gran Rodoreda, deia: amb cada traç, la mà pinta un quadre que només el cor sap contemplar. Escriure és plasmar paraules mitjançant signes gràfics i normalment es fa amb un llapis, amb una ploma estilogràfica, amb un bolígraf sobre paper, en una pissarra o en una pantalla, però també des d'un teclat. Sigui amb l'estre que sigui, escriure ajuda a través de paraules escrites a expressar idees, sentiments, informacions i, a més, també important, ens ajuda a ordenar aquestes idees i a reflexionar sobre fets i qüestions que se'ns plantegen. Sempre s'ha dit que escriure és una eina poderosa, amb beneficis tant a nivell personal com també social i cultural i professional, perquè facilita la comunicació entre les persones que no estan presents en aquell moment i que segurament llegiran el missatge més tard. També ens ajuda a retenir i a comprendre més bé la informació, i és una eina clau a l'hora d'estudiar i de consolidar coneixements. Quan escrivim, reforcem allò que aprenem. I a més, també ens permet imaginar, inventar mons, personatges, relats, contes, novel·les, poemes, i fer-ho créixer en diferents espais i temps, fomentant la imaginació i la creativitat.
I si parlem del llarg del temps, quins han estat els principals tipus d'escriptura, Carme?
Ui, seria molt llarg, però històricament n'hi ha de molts tipus. Hi hauria l'escriptura literària, per crear contes, novel·les, poemes, obres d'art, l'acadèmica, per transmetre coneixements científics, humanístics, filosòfics, l'administrativa, per qüestions relacionades amb la gestió, el comerç, els censos, els decrets, les lleis i l'escriptura digital, la que fem anar avui amb molts teclats, les pantalles, els ordinadors i els dispositius mòbils.
I per què ens cal escriure? Per què ens cal aprendre a escriure?
Perquè, com sabem, escriure ajuda a fer-nos entendre. I saber escriure ens ajuda a expressar-nos més clarament i de manera més entenedora. Saber escriure també ens ajuda a saber expressar opinions, experiències i emocions, a estructurar, a organitzar el pensament i les idees, com hem dit, i a argumentar allò que volem dir i analitzar allò que no volem a vegades dir. I no cal que sigui dit per escrit. També és important, perquè sabem que en molts àmbits professionals, per poder obtenir una feina, es demanen escriure bé. Per tant, l'escriptura és molt important. I amb l'escriptura, a part de poder comunicar-nos i organitzar el pensament, també ens serveix per conservar coneixements com poden ser fets històrics, invents, invents de la ciència, escrits literaris.
I en l'actualitat, escriure de manera digital, què ens aporta?
Mira, en una societat com la que vivim, tan digitalitzada, on la major part de la informació escrita ens arriba per correu electrònic, per WhatsApp, per les xarxes, pels blogs i pels fòrums, saber escriure ens permet participar-hi més activament. El món digital actualment forma part de la nostra vida de cada dia, per gairebé tot. I es pot escriure des de molts aparells i des de moltes formes, cada vegada més des de mòbils, tauletes, ordinadors, i també existeixen funcions de dictat per veu o teclats adaptats per a persones amb dificultats, totes elles d'una gran vàlua i una gran operativitat. L'escriptura digital també té alguns avantatges en relació a la tradicional, ja que ens aporta més rapidesa. Escriure en un teclat normalment pot ser més ràpid i més còmode que escriure a mà. A més, tens el gran avantatge de que pots esborrar, copiar un paràgraf cap a una altra part del text, enganxar o moure paraules amb molta facilitat. També ens aporta més facilitats a l'hora de corregir errors, sense embrutar cap text. Tenim correctors automàtics que ens ajuden a detectar faltes d'ortografia i de gramàtica i fins i tot eines d'intel·ligència artificial que poden millorar la claritat i l'estil del text. Possibilitats d'usar títols, índexs de formats més estètics. Un gran avantatge és que en uns segons o minuts pots enviar un escrit, un text, un dibuix, una imatge a l'altra punta del món, així com treballar en diferents grups i crear comunicacions ràpides i influïdes entre molts participants. A més, els documents digitals que creem i escrivim els podem guardar i ordenar i organitzar en carpetes, també al núvol, i es poden guardar durant molt de temps i tenir en comunitat de que gairebé no ocupen espai i que es poden buscar i recuperar fàcilment quan tu els necessites. Els documents que fem en digital, si podem integrar imatges i vídeos i enllaços que enriqueixen moltes vegades les explicacions escrites i la comunicació i en molts casos facilita l'aprenentatge. I també un altre avantatge, entre molts dels que podrien dir, i és que es redueix el consum de paper i d'altres materials.
I si al món de l'escriptura digital hi afegim internet, llavors encara sembla tot més fàcil i a vegades més màgic. Ho veus així?
Sí, oi tant. I a més, com bé dius, amb la interacció amb internet ens resulta tot més àgil, ja que ens serveix per poder demanar hora al metge o realitzar tràmits burocràtics, fins a poder comprar un bitllet per anar a l'altre costat del món, o aspectes tan importants com per comprar menjar o per jugar, o per fer reunions de feina o d'amics sense sortir de casa. També és útil, entre moltes altres coses, perquè permet que trobem qualsevol informació al moment d'una manera còmoda. De tota manera, per mi l'ideal és saber trobar l'equilibri entre els dos mons, saber aprofitar el millor que ens ofereix cadascun i aprendre a combinar-los.
Com apuntaves, escriure a mà també té avantatges. Quins?
Llegia l'altre dia en un diari que l'escriptura a mà encapçala la llista de les activitats anomenades en perills d'extinció, la qual cosa em va fer rumiar molt i em va semblar preocupant, ja que escriure a mà, com deies, ens regala moltíssims avantatges. Hi ha recerques recents que diuen que escriure a mà i llegir en paper activa el cervell i millora l'aprenentatge. Joan Fuster escrivia: "Cada lletra escrita a mà és un petit tresor de la creativitat humana." I d'avantatges també en té molts, ja que l'escriptura a mà, segons diferents estudis, permet incrementar l'activitat cerebral en activar les seves parts sensorials i motores, com la vista, l'oïda, la motricitat, la qual cosa predisposa el cervell per l'aprenentatge. Una altra seria que potencia l'atenció i activa la memòria, generant imatges mentals, tant quan s'afegeixen símbols, dibuixos, fletxes, cercles o simplement quan es subratlla amb diferents colors. També afavoreix el raonament lògic, ja que escrivim i pensem al mateix temps, resumint, analitzant, ordenant i donant espai a l'associació d'idees. Millora l'expressió i la comprensió lectora, l'ortografia, l'enriquiment del lèxic i l'expressió escrita i també l'oral. Ajuda a combatre l'estrès i l'ansietat. Quan bolquem les nostres emocions, idees, vivències, preocupacions en un paper, sembla que t'alleugereixes. Ajuda també a treballar la paciència, a ser més perseverants, també a relaxar-nos, ja que escriure a mà és més lent que amb el teclat, però no deixa de ser enriquidor. I fomenta la creativitat, com dèiem, ja que l'escriptura manual incrementa l'activitat neuronal donant ales a la imaginació. Redueix també l'ús de pantalles i, per tant, la fatiga ocular. Mira, aquests beneficis que podríem compartir s'han posat en valor en diferents estudis i també per diferents institucions governamentals. Quan escrivim a mà, deia Maria Longcamp, activem xarxes cerebrals que connecten visió, moviment i llenguatge. I això genera enllaç més fort entre la forma i el so de les lletres i facilita tant la lectura com l'escriptura. De fet, des de fa un temps, segurament des de que utilitzem amb normalitat els ordinadors, les taunetes, els mòbils, és veritat que sembla que escriure a mà hagi passat de moda, quan realment tots sabem que és una activitat aconsellable en tots els sentits. A més, escriure a mà també ens aporta un valor afegit addicional més personal i més íntim, que va molt més enllà del contingut i el missatge que escrivim, ja que ens ajuda a aturar, ens encomana paciència i perseverança, i també aquest món de tantes corredisses ens fa pensar i ens produeix moltes vegades un efecte relaxant i més personal, vaja.
I a l'hora d'escriure a mà o també en ordinador, sobretot amb els menuts i els joves, és tan important, com diuen, la manera de subjectar el llapis o la posició del cos pot determinar aspectes de salut?
Sí, sí, és molt important. I hem d'intentar acostumar les criatures i els joves que l'escriure a mà, els llapis s'han de subjectar fent pinça, amb els dits polze, índex i cor. Ni molt amunt ni molt avall. Aquests expliquen els entesos, i en aquesta pràctica està comprovat, que seria la forma encertada de fer-ho. No obstant això, algunes criatures, també persones adultes, ho fan adoptant males postures que ocasionen molèsties musculars o impedeixen veure la punta del llapis o el que s'està escrivint. Si detectem en un infant algunes d'aquestes posicions, torçar el cap a l'escriure, torçar el braç o la mà, no veure la punta del llapis o el que escrius mentre escrius, si veiem que s'acosta excessivament al paper, llavors hem d'actuar. I hem de veure en cadascun de quines maneres es pot ajudar i millorar. Perquè una cosa tan senzilla com subjectar el llapis de manera incorrecta pot fer que adoptem males postures amb el cap, amb el braç, el canell o els dits de la mà amb la qual s'escriu. I això, encara que no ho sembli, pot derivar en contractures musculars i en desviacions de columna, en problemes visuals per llegir a una distància que no és la que necessiten els nostres ulls, especialment en la primera infància, quan s'està desenvolupant la visió, o sigui l'enfocament de dos ulls alhora, amb mal hàbit, pot interferir en aquest procés i també ocasionar al mateix temps visió monocular, quan només s'utilitza un ull per escriure, fatiga visual per sobrecàrrega del mateix ull, o allò que diem sempre un ull gandul, que l'ull que no s'utilitza es faci gandul i no funcioni correctament. Per tant, l'ideal és detectar el problema de manera precoç, abans que la criatura consolidi el mal hàbit. Els bons hàbits visuals i per què és important la forma de subjectar el llapis a l'escriure són imprescindibles per a un correcte aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Però en el cas que es confirmés el problema, hi ha teràpies visuals que ajuden a corregir-ho.
Parlaves del traç i de la lletra de cadascú.
Sí, un altre aspecte molt important a destacar és el traç, que el ser fet de manera manual dona un punt d'expressivitat diferenciada als escrits. Aquest és un tret particular de cadascú que assenyala que cada escrit té un estil propi i, a més, defineix la lletra de cada persona que fa servir a l'hora d'escriure a mà, que la fa única i diferent de totes les altres. De la mateixa manera que, segons les pressions que fem sobre el llapis, el bolígraf o la ploma, deixa en cada pàgina una empremta ben diferent a la que podríem tenir a les mans en el cas d'aquell maneig del missatge fos escrit des d'un teclat. Un exemple, per exemple, seria segur que ens passa, és que si fem a casa un llistat en paper de la compra i la deixem damunt de la taula, segur que identifiquem qui l'ha fet per la lletra. Estudis que s'han fet últimament expliquen que la pràctica d'escriure a mà, a més de treballar la part cognitiva, també fa avançar el treball en la part visual, la motora i la psicomotriu, incrementant l'activitat cerebral, la qual cosa predisposa el cervell per a l'aprenentatge. I també tots en som coneixedors i sempre s'ha dit que un altre aspecte diferencial de l'escriure a mà és el moment de prendre punts a l'aula. En una conferència, a l'hora de fer un treball, que ens aporta més avantatges que no pas fer-ho amb un dispositiu digital, ja que millora la concentració, com hem dit, afavoreix el raonament lògic i, entre altres coses, ens ajuda en moltes ocasions a mantenir la ment una mica més fresca i activa.
Has dit que escriure a mà ens aporta avantatges a nivell de salut i que pot ser terapèutic. És així? Què ens pot aportar?
Mira, ens explica l'Eva Monzón que escriure a mà també pot arribar a ser terapèutic perquè la ment i la mà van juntes, igual que el cor i el moviment. I a l'escriure t'ajuda en molts casos a treure tot allò que portem a dins, fins a traslladar-ho al paper com a vivències, ànsies, emocions o idees. Poden ser exemples l'escriure un diari personal en una llibreta o un paper bonic, activar molt aconsellable per viure encara més plenament allò que vols expressar i recordar. També d'altres, com escriure una carta a una persona estimada, una postal a un amic que viu fora, un poema, un record bonic, un llistat de recordatoris, com per exemple les coses que hem de fer aquella setmana i que no ens podem oblidar, o de coses que tenim pendents i que algun dia ens agradaria de fer, o per què no, un bon llistat de somnis, de pensaments o projectes que tenim entre mans, que ens fa ser conscients que els papers i les llibretes, a més d'ajudar a concentrar-nos en activitats creatives, tenen tresors amagats i vivències de records guardats que poden ser ben màgics. Equilibrar la part digital i la tradicional i de la rutina d'escriure a mà segur que ens fa gaudir a tots d'una part de la pròpia creativitat que a vegades tenim amagada, i segur que no podrem obtenir no només a les pantalles. Potser ara, que iniciem un nou curs, dedicar una estoneta del dia a escriure, a més de molt bonic, també és beneficiós. Cultivar aquest hàbit podria ser un bon costum que no hem de perdre. I si algú ja l'ha perdut, ara, la tardor, pot ser un bon moment per recuperar-lo i retrobar-lo. Triar un moment tranquil, agafar un paper que t'agradi, un estri adequat i escriure, deixant anar els teus pensaments, gaudint de l'experiència, de l'art, el plaer creatiu que ens aporta l'escriptura, pot ser un moment ben agradable. Escrivia la Montserrat Roig: la tinta flueix com el temps i la mà que escriu el capta en el seu gest més autèntic.
I deixa que et pregunti per un aspecte de l'escriptura que sembla antic, prehistòric gairebé, però que encara hi ha moltes persones que en parlen i ho defensen. És necessari aprendre mecanografia per escriure digitalment amb fluïdesa?
Trobaríem gent a favor i gent en contra, però hi ha estudis que demostren que sí, que val realment la pena avui en dia fer un curs intensiu de mecanografia. Avui, quan el món virtual connectat a la xarxa és més present que mai en el nostre dia a dia, i quan teclats de totes mides i formes són uns utensilis més de la nostra vida quotidiana, encara que sembli antic, saber emprar amb eficàcia les possibilitats que ens ofereix les tecnologies i saber utilitzar la tècnica de la mecanografia ens hi pot ajudar, perquè dominar el teclat és moltes vegades sinònim d'eficiència. Alguns dels motius que es pot aportar i adquirir més velocitat en l'escriptura: l'anar més de pressa quan escrivim amb el teclat és un avantatge, i especialment l'hora de desenvolupar àgilment una feina. L'altre també podria ser afinar la precisió de la mà, ja que la mecanografia també es dedica a afinar la precisió amb què es pica el teclat. És essencial saber localitzar cadascuna de les tecles i els símbols dels teclats sense cometre errors o cometre'n els mínims possibles. I aquí hi ajuda a evitar mirar el teclat mentre estem escrivint, mirant directe a la pantalla. Un altre avantatge és millorar la confiança en un mateix, ja que quan se sap com escriure mitjançant el tacte, tota l'escriptura i tota la feina sembla més fàcil i, per tant, tindrem més confiança en la tasca que ens toqui realitzar, evitant constants parades i revisions. Si a mesura que anem redactant els nostres textos amb el teclat cada cop som més precisos, un cop finalitzada aquesta tasca, menys estona haurem de dedicar a fer correccions ortogràfiques o d'estil. I una altra de les que proclamen els defensors de la mecanografia és tenir cura de la nostra salut, perquè escriure amb les cames sense creuar, deixar recoldar bé l'esquena al seient, mantenir el coll recte i frontal a la pantalla, no mirar constantment el teclat i recolzar els canells a la taula per escriure ben còmodament, són algunes de les recomanacions ergonòmiques que s'aconsellen. I és que cuidar del propi cos és també imprescindible per utilitzar bé l'ordinador i les tauletes sense sobrecarregar-nos. Fixa't, la investigadora Emma Swartz ressalta que amb la digitalització en proves i exàmens, aprendre mecanografia podria ser crucial. I escrivia Jules Renard: escriure és una manera de parlar sense interrupcions.
L'escriptura dona per molt, el temps és el temps, i ens haurem d'emplaçar un altre dia per ampliar aquestes i altres qüestions. Avui ens ha acompanyat en el pupitre per parlar de l'escriptura la Carme Ortó i Grífols, i a més, Carme, quines altres persones o col·lectius?
Avui ens hem servit de molts articles, investigacions i persones estudioses com Bernal, Marielle Ocamp, l'Antoni Simón, recerques de les universitats de la Universitat Autònoma, de la Universitat de Girona, de la Universitat de Barcelona, l'Extec, el Departament d'Educació, programa Ara Escric, el Diccionari de la Llengua Catalana i algunes aportacions del ChatGPT. I, com sempre, també ens hem servit de la veu i el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres del Servei d'Educació de Catalunya.
I acabem el pupitre d'avui amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Sí, avui amb una frase del Salvador Espriu, quan deia: escriure a mà és deixar una empremta de làmina de l'ànima en cada paraula.
I fins aquí, Carme, el pupitre d'avui.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim ocasió de que entre tots els oients que sou en sintonia de poder fer un bon debat, que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
Reivindicant l'escriptura i amb la Carme Ortoll acomiadem aquesta segona hora. Ara farem una petita pausa publicitària. Escoltem les notícies de les 11 i a les 11:06 tornem amb el Català al carrer, amb el concurs que portarà la Teresa Casanelles i regalant un llibre de Petit Sapiens dedicat al geni de Leonardo da Vinci. A 12:45 ens posem al dia pel que fa a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès i encara seguirem amb les pantalles i les fake news.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.